La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Güera en nombre de todo el equipo que hace posible el programa. La escena, la que te voy a describir a continuación, es la de un hombre que pasea por el centro de Marrakech, al sur de Marruecos. Viste camisa blanca, semirremangada, por fuera del pantalón vaquero, unas gafas de sol y una boina de tipo inglés de color beige, de las que se llevan ahora, no sé si lo recordarás, tipo la de Villarejo, la de los Peaky Blinders. Cualquiera diría que este hombre quiere pasar desapercibido mientras camina acompañado de un señor con chilaba blanca y el tradicional gorro rojo marroquí, que bien podría ser un guía local, quién sabe. A su lado, dos chicas jóvenes y una mujer. Visto así dirás, bueno, pues es un turista más a la caza de un chollo, del regate, en un bazar árabe. Pero no, no es un turista más, porque ese paseante de visita a Marrakech es ni más ni menos que nuestro presidente del gobierno, que Pedro Sánchez, acompañado por su familia. La imagen ha sido tomada de Estrangis mientras visitaba una de las plazas céntricas de la ciudad. Que los Sánchez disfruten de unas vacaciones familiares, desde luego no tiene nada de especial, están en su derecho. Dicen desde Moncloa que es además un viaje privado que se ha efectuado en un vuelo comercial. Vamos, que esta vez no ha habido Falcon de por medio. Que los Sánchez veraneen en Marruecos tampoco tendría que suponer mayor problema. Zapatero y González, los dos socialistas, ya veranearon alguna vez allí, se fueron. Aunque desde 2012 ningún presidente español había vuelto de vacaciones al país alawí. ¿Por qué entonces levanta tanta curiosidad este viaje? Pues porque precisamente la sombra de Marruecos ha estado presente en toda esta legislatura de Pedro Sánchez. Ha marcado la política exterior de España y no sabemos hasta qué punto ha podido condicionar la interior. Estoy hablando del caso Pegasus, sobre el espionaje que denunció el propio gobierno a los móviles de varios ministros y del presidente entre 2020 y 2021. Nunca se ha aclarado quién estaba detrás, pero desde el Parlamento Europeo una comisión de investigación ya señaló precisamente a Marruecos como posible responsable. Ahí quedó el asunto. Judicialmente este caso se ha dado por archivado este mismo mes de julio ante la falta de colaboración de Israel, que se ha negado en rotundo a dar información sobre los clientes de Pegasus, que es un software israelí. Nunca hemos sabido qué tipo de información se pudo obtener de ese hackeo de los móviles del gobierno, pero, casualidad o no, justo un mes antes de todo el escándalo, España había anunciado un giro histórico de 180 grados en cuestión del Sáhara. Se posicionó del lado de Marroquí y rompía relaciones con Argelia. Entre medias tuvimos la crisis diplomática abierta cuando el líder del Frente Polisario Saharaui, Brahim Ghali, fue tratado en España de una enfermedad y de forma chapucera el gobierno español trató de mantenerlo en secreto para que Marruecos no se enterase. ¿Qué pasó? Que cuando se hizo público, casualidad o no, se produjo un asalto masivo de miles de personas por la frontera de Ceuta, saltaron la valla ante la pasividad de las autoridades marroquíes. ¿Casualidad o no? Volvemos con las casualidades. Todo esto habría coincidido con los pinchazos a los móviles del gobierno. Si te pones a juntar todas estas piezas, pues claro, esto da algo que sospechar. Con todo este lío, anda que no hay lugares en España o en todo el mundo para pasar unas vacaciones y no levantar ningún tipo de sospechas, de suspicacias. Seguro que Pedro Sánchez no tiene problemas para viajar a ninguno de esos destinos, pero, casualidad o no, ha elegido Marruecos. Pero además de este asunto, están pasando más cosas en este miércoles, en este 2 de agosto, que te cuenta ya Ángel Correa.
Por ejemplo, está pasando que el mercado de trabajo aguanta, pero pierde fuerza, pierde fuelle, a pesar de que en julio cerró con récord de ocupados, rozando los 21 millones y con 2,67 millones de parados, la cifra más baja desde 2008. La afiliación a la Seguridad Social media crece, son 21.945.000 afiliados más de media, pero es el menor ritmo de creación de empleo desde el inicio del año. Y Ceuta está en situación de alerta por el vertido de fuel ocurrido ayer en Gibraltar tras un accidente durante un trasvase de petróleo entre dos buques. Las previsiones indican que es poco probable que ese vertido pueda afectar a las costas de Utíes, aunque teniendo en cuenta las fuertes corrientes que se producen en el estrecho, en estos momentos no se descarta ninguna acción. En las costas de Cádiz, por cierto, siguen bastante pendientes de toda esta situación. Y el calor nos va a dar una tregua a partir del jueves, aunque de momento hoy 11 comunidades autónomas están en alerta. Destaca el aviso rojo en Málaga y el Valle del Guadalhorce, donde superarán los 40 42 grados en esta jornada. Alerta naranja en Aragón, Murcia y la Comunidad Valenciana. El jueves entra ese chorro polar, así lo llaman, Sofía, que provocará un descenso en las temperaturas que podría ser de hasta 10 grados.
En algunos sitios te lo agradecerán, seguro.
Hombre, de eso estoy segurísimo. En otros, como bajen más las temperaturas, va a parecer que estamos en invierno, pero en fin. Bueno, bajada que apenas se va a notar, por cierto, en Andalucía y en Canarias. El domingo, pues eso, que volveremos a pasar calor. Y el Papa ya está en Lisboa para participar en la JMJ. Francisco ha sido recibido en el Palacio Nacional de Belém por el presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, y en unos minutos va a pronunciar su primer discurso en este viaje. Por la tarde le espera un encuentro con sacerdotes y religiosos en el monasterio de los Jerónimos.
Y aquí te lo vamos a contar. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
El Paris Saint-Germain valora denunciar al Real Madrid por el caso Mbappé.
Informa nuestro compañero Dani Gil de que el club parisino está estudiando esta posibilidad por considerar que el club blanco ha contactado con el jugador teniendo contrato en vigor, aunque fuentes del Paris Saint-Germain aseguran a COPE que no son demasiado optimistas con que prospere esta denuncia al tratarse de un acuerdo verbal y no por escrito y no deja huella. Anoche se le preguntó a Ancelotti por esta posibilidad y así respondía el técnico italiano.
A mí no me sorprende nada, no sé, yo no sé de este asunto. Como he dicho, creo que es algo político que a mí no... Yo no entro en esto, yo estoy focalizado en el técnico, en el táctico, en el físico, en lo político lo dejo.
Un Real Madrid que esta madrugada a la 1:30 se enfrenta a la Juventus en Orlando en el último partido de la gira americana. Lo hará con las bajas de Mendy y de Rüdiger, que se retiró del entrenamiento previo por unas molestias en la rodilla, aunque parecen no revestir gravedad. Recuerden que el Barcelona venció anoche en Las Vegas al Milan por 0-1 y ya regresa a España aún con Dembélé en la expedición. Ayer Xavi y el capitán Sergio Roberto admitieron sentirse decepcionados con el jugador.
Hasta las 4 sigues en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. A la 1:07. Un cambrer ha de saber que sempre anirà a l'inrevés de la societat. Un cambrer descansa quan la resta de la societat treballa i treballa quan la resta de la societat descansa. La parella, família, amics i sobretot els fills són els qui més ho sofreixen. Tot això et dona una visió del món molt particular del per què l'hostaleria és un autèntic sacrifici. És un treball perquè els altres gaudeixin. La gent pensa que tothom pot ser cambrer i s'apunten a l'hostaleria sempre sense pensar-ho molt. Això és un error enorme. Ser cambrer no és tan fàcil com sempre. Cal tenir moltes aptituds. El client sempre és el més important per ells, però clar, com a tot arreu, hi ha clients que són una meravella i dona gust atendre'ls i d'altres que s'estan desitjant que s'aixequin de la taula. Però així i tot, són clients i han de tractar-los com es mereixen. El pròxim boom mediàtic, diuen, de l'hostaleria serà amb els cambrers. Així com s'han posat els altars als cuiners, el proper gran salt serà convertir els cambrers en els nous protagonistes dels programes de cuina. Els cambrers diuen estar cansats que els tractem com si fossin l'última vàlua de l'hostaleria. Sense ells, recordem que els bars i restaurants no serien res. Ser cambrer és molt més que servir taules. Es mereixen molt més del que reben. Gràcies a tots els cambrers i cambreres que fan que el nostre dia sigui més divertit, més agradable i més fresc en aquestes èpoques de l'any. Soc la Montse Rodríguez, rep la salutació de qui us parla, la Montse Rodríguez. I ja ho deien els companys, el temps, baixada de temperatures. Diuen que avui serà el darrer dia de calor a Catalunya. A partir de dijous, les temperatures cauran fins a situar-se clarament per sota dels valors normals del mes d'agost pel que resta la setmana. A partir de primera hora d'aquesta tarda, sorgiran núvols sobre el Pirineu, que seran localment amenaçadors i molt puntualment deixaran algun ruixat feble. Mentretant, dia de calor, en alguns llocs s'esperen 37 graus o més a la Garrotxa, al Pla de l'Estany, a l'Alt Empordà, al nord de la Selva, al Bages, a la Plana de Lleida i a la Ribera d'Ebre.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si alguno de tus amigos o familiares te dice este verano ¿dónde quedamos?, te veo ofreciendo tu casa. ¿Sabes por qué? Porque reformando tu cocina se convertirá en el nuevo centro de tu vida social. Y es que en Leroy Merlin tienes todo para transformarla y que cocinar, compartir, celebrar, conversar, sea todo un placer. Échale un vistazo al modelo de cocina Mykonos y diseña con los expertos de Leroy Merlin una cocina espaciosa y abierta. Combina acabados diferentes para darle personalidad. Los muebles Mykonos son resistentes y fáciles de limpiar.
Por eso, invitar a tus amigos a casa será una gran idea. Acércate a tu tienda de Leroy Merlin, comprueba los productos y elige los mejores con la ayuda de expertos que estarán a tu lado durante toda la reforma. Diseño de tu proyecto en 3D, transporte e instalación con 3 años de garantía. Anímate y en la próxima quedada nos vemos en tu cocina. Entra en leroymerlin.es o visita su tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Que me encanta esta música, porque si oigo esta música significa que voy a hablaros del plan 1, 2, 3, donde vas a descubrir cómo adelgazar sin pasar hambre este verano, y vamos a multiplicar por 4 la pérdida de peso. Sí, sí, sí. Rapidito, sin esfuerzos, y solo en 3 semanas vas a perder de 3 a 7 kilos. ¿Es así o no, Enriqueta, de Clinitec? Buenas tardes.
Hola, Monse. Pues sí, es así, ¿eh? Y además el plan 1, 2, 3 es apto para hombres y mujeres y para cualquier edad. Así que si estás cansado o estás cansada de probar de todo que no te funciona, la solución es pasarse ya al plan 1, 2, 3, que no son batidos porque te permite seguir comiendo y está realizado por laboratorios Clinitec con registro sanitario español. Es el mejor plan para adelgazar, Monse, sin tener que seguir dietas o entrenamientos imposibles. ¿Y qué te va a permitir? Pues bajar rápidamente la barriga, eliminar los michelines y ese hinchazón abdominal, y en tan solo, como hemos dicho, en 3 semanas, Monse.
Y como siempre dices, Enriqueta, es muy sencillo, ¿no? Simplemente nos vamos a tomar un sobrecito cada día y una cápsula la última semana, que es saciante y está preparada y lista para hacernos perder ese peso.
Claro que sí.
Vamos con esa primera semana. ¿Qué va a ocurrir?
Pues la primera semana limpiamos con los sobres de piña. Nos permiten, además de limpiar, deshincharnos, eliminar la retención de líquidos, combatir el estreñimiento y bajar ya 2 kilos en esa semana.
Fenomenal. ¿La segunda semana?
Renovamos flora con los sobres de naranja, que además nos ayudan a drenar, a que desaparezca la grasa del vientre, para acelerar el metabolismo, para regenerar, y aquí ya perdemos más de 3 centímetros de volumen.
Maravilloso. Y la tercera semana es muy definitiva.
Sí, porque llegan las cápsulas, es un control de peso, llegan las cápsulas captagrasas que nos calman la ansiedad y que nos ayudan a eliminar la grasa sin pasar hambre. El teléfono, si quieres tu plan 1, 2, 3, 650-51-52-53, que sí, que sí, que es muy efectivo, que te permite adelgazar entre 3 y 7 kilos en tan solo 3 semanas, y lo que queremos escuchar, Monse, sin efecto rebote.
Desde luego que sí. Oye, Enriqueta, al adelgazar vamos a recuperar, imagino, esos niveles de azúcar, sí, de hipertensión, de colesterol, y además, Enriqueta, entre tú y yo, estoy enamorada de un gel. Es reductor, lleva rolones. ¿Podemos regalarlo a los siguientes de COPE con el plan 1, 2, 3 y algunas infusiones?
Claro que sí, porque es el complemento ideal, Monse. Tienes tu plan para perder y este gel que lleva rolón incorporado nos ayuda a reafirmar, a reducir y a eliminar esa grasita para que estemos perfectas este verano, ¿eh? Pues viene de regalo, pero atención, no solamente el gel, si llaman ahora mismo, ¿eh, Monse? Sí. Les vamos a regalar también las infusiones, la detox, para que sigamos depurando, y sobre todo la drena, que nos va a ayudar a evitar esta retención de líquidos con el calor. Esta gran promoción para ti, por ser oyente de COPE, y solo tienes que marcar ese teléfono, 650-51-52-53.
Bueno, pues lo vamos a repetir, llama al 650-51-52-53 y disfruta de esta exclusiva oferta. Recuerda que es económica, toda la información te la van a dar por teléfono en ese 650-51-52-53 sin tener que desplazarte, y lo vas a recibir mañana por mensajería sin gastos de envío, llamando solo al plan 123 al 650-51-52-53. Enriqueta.
Claro que sí. Todos son ventajas, vas a perder peso, vas a bajar volumen y además vas a aportar una dosis extra de vitaminas y minerales para que te encuentres estupenda y estupendo. Y te repito el teléfono, 650-51-52-53. Despídete por fin del sobrepeso, de la barriguita, de la celulitis, del cansancio, de la grasa acumulada, porque lo vas a conseguir con tu plan 1, 2, 3.
Enriqueta, hasta mañana. Más consejos, más ideas para perder esos kilos de 3 a 7 en tan solo 3 semanas. Besazos.
Besitos, besitos, besitos.
Chao, Enriqueta, gracias.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui és un plaer tenir amb nosaltres el professor, el doctor Josep Maria Gili, professor d'investigació de Biologia Marina i Oceanogràfica. Ja jubilat, però encara en actiu, eh? Professor, bon dia, què tal, com està?
Bon dia a tothom i bon estiu, la primera
vegada. Igualment. Un no jubila mai, no?, d'aquesta feina com la seva?
No, aparentment sembla que no, i els animals encara ens deixen més, com els medusos, no ens deixen massa tranquils, o sigui que aquí estem.
Escolti'm, i quan arriba l'estiu hi ha més feina per gent com vostè, sobretot quan parlem de l'estiu i parlem de meduses, no?
Sí, bueno, de fet és quan la gent té més contacte amb el mar i totes aquelles coses que passen durant tot l'any que no li donen massa importància, perquè no hi anem sempre, però clar, a l'estiu estem al mar. I tot el que té a veure amb el mar, doncs, a l'estiu genera inquietud, interès, il·lusió... Jo què sé, estirar el cap és un component molt interessant del nostre dia a dia, no?
Uh-huh. Què té a veure el canvi climàtic en tot el que està passant? Òbviament hi ha una part, imagino, humana, no?, que hem fet coses molt malament i ara ho estem pagant. Què hi ha de la part humana i què hi ha de la part del canvi climàtic que no està al nostre abast i no podem solucionar en tot el que està passant al món marí?
Sí, bueno, jo no m'atreviria a dir que el canvi climàtic també té un fort component humà.
Raó,
ara, jo no
cert.
Ho reconeixeu, és així, el que passa que ve de més lluny, no? I sembla que ja no tenim un impacte immediat, sinó que ho estem arrossegant, sembla que ja ens hem oblidat que som nosaltres els que ho han causat, no? Llavors, tot està junt, i de fet, clar, ara tenim aquestes onades de calor, no?, que ens estan afectant a tot el que és la temperatura de l'aigua. Això també canvia la dinàmica de les corrents de les costes, els vents, els temporals, tot el que està, diguem-ne, ve al cap el temporal Glòria, no? Tots aquests canvis estan produint realment tota una sèrie d'alteracions a la zona litoral, que poc o molt, doncs, quan anem a la platja o quan anem al mar ho veiem, no?
Uh-huh.
O sigui que d'alguna manera estem arrossegant ja molts impactes i molts efectes de fa bastants anys, i a sobre els estem agreujant, perquè evidentment el canvi climàtic avança, i després que seguim sobrecarregant la línia costera de gent, de construccions, d'activitats, i ara tenim noves mogudes amb l'eòlica marina, per exemple,
uh-huh,
o voler construir encara més ports quan estem farcits de ports per tot arreu. O sigui que sembla ser que tenim la visió que el mar és inesgotable i no és veritat.
Escolti'm, si li dic medusa i huevo frito, què em diu vostè?
Pues que en està farcit al Mar Menor a Múrcia, per exemple, no? Però que sí, que les tenim aquí, tenim la gran sort de que no és una espècie molt urticant, evidentment que pica, com totes, i que sorprenentment aquest any s'ha adelantat, no? Sorprenentment. Aquest any, al incrementar-se les temperatures abans, pues una espècie que ens apareixia més o menys cap a finals de juliol, com a finals d'agost, ara al juny la tenim aquí.
Unes meduses que poden arribar a la costa catalana?
L'han tingut sempre. Sempre, de fet, la costa catalana, sobretot des de Barcelona cap al sud, és una espècie bastant habitual a partir de mitjans o principis de juliol.
Uh-huh.
O sigui que sí, la tenim aquí, i bueno, depèn dels dies, en veurem més o en veurem menys, però sí, sobretot a les costes de Tarragona és bastant habitual.
La temperatura també afavoreix el creixement i el desenvolupament d'aquestes meduses, no?
Bueno, penseu que aquestes meduses, el ferrat que diem, no? Aquesta medusa durant tot l'any viu al fons del mar, bueno, a la zona, diguem-li, zona més diguem, més costanera, en forma de pòlip. No? Pòlip, com diríem, seria com, per exemple, l'oruga de les pavellones. Quan arriba la canvi de la temperatura, aquesta medusa pues, llibera petites medusetes que creixen molt ràpid, arriben a l'estat adult, la que la veiem a la costa. Aquestes meduses, un mascle i femella, quan se reprodueixen, aquestes meduses es moren, com les papallones. Què passa? Que diguem-ne, a pujar la temperatura abans, apareixen abans, i perquè la temperatura alta persisteix molt més temps, el problema que tenim és que aquests pòlips, que normalment donaven una generació de meduses, ara en donen més d'una, amb la qual cosa en tenim més i més temps, durant més temps.
Què mengen les meduses?
Les meduses, bàsicament, són animals que mengen petits organismes del plàncton, diguem-ne zooplàncton, bàsicament, encara que cito una mica també, i l'emmagatzemen amb els seus cossos, que bàsicament són el 80%, bueno, quasi més del 90% d'aigua, però la resta són proteïnes i altres components. No? Les meduses són excel·lents depredadors de plàncton, i això és molt important per a moltes espècies, perquè el fet que hagin passat tots aquests dies menjant plàncton, per molts peixos, per molts crustacis, és molt més fàcil menjar-se una medusa que tenir que anar buscant milers de presses de plàncton. O sigui, tenen un paper molt important en els ecosistemes, perquè ajuden a que, per exemple, són una font fonamental de col·lagen per peixos. No? Ara, aquestes espècies concretament, l'enferrat, tenen algues simbionts, com els coralls tropicals, i una part de l'energia que necessiten ve per la fotosíntesi amb les algues, amb la qual tenen dos vies d'alimentació i creixen molt més ràpid.
Què fer en cas de trobar-nos amb meduses? Diu vostè que les huevo frito no, o sigui, no fan molt de mal, no piquen gaire, no? Però els consells que hem de donar sempre, quins són? Quan hi ha meduses, ficar-nos a l'aigua, no?
No, sisplau. Bueno, a veure, jo encara estic bocabadat de la cantitat de gent que s'ofega a les costes catalanes.
Déu-n'hi-do, quin cap de setmana negre, eh?
Sí, això em preocupa molt, amb el sentit de dir que potser la gent s'ha agafat una mica massa lleugerament els possibles riscos que hi ha al mar. Hem d'anar molt al tanto, els corrents, els canvis de temperatura, penseu que els cossos estan més calents i l'impacte amb el fred també és important. O sigui, hem d'anar una mica a gaudir del mar, però amb precaució. I les meduses no són diferents. Quan hi ha meduses a la platja, és convenient no banyar-se. No, perquè penseu que una medusa, encara que estigui morta, s'ha trencat en trossets, els restes de tentacles que floten, que no veiem, es poden picar per igual. No? O sigui, que ha de passar com a mínim 24 o 48 hores després que una medusa està morta perquè deixi de causar picades.
No?
Si nedeiem i es moguem, doncs atraiem aquests petits trossos de meduses i ens acabem picant. No? O sigui, sobretot, si ens diuen que n'hi ha, intentem
no
aguantar-nos i després, per precaució, sobretot pel cas dels nens petits i la gent gran que tenen més problemes, el que hem de fer és abusar de les cremes solars, siguin les que siguin. I com més denses, millor, perquè és una pel·lícula que ens separa de lo que hi ha, bueno, que flota l'aigua al mar, i si ens toca un tros de medusa, la picada serà molt, molt, molt més inferior. Ah. Hem d'abusar de les cremes solars com a prevenció.
I en cas de picada ja, què fem? Perquè, clar, uno es ponte hielo, otros aigua salada, aigua dolça, pist...
Sí, a veure, lo que hem d'intentar és no netejar-nos amb aigua dolça, encara que tampoc és tan greu. És millor netejar-se amb aigua salada, no? No picar sorra, no tovalloles, no rascar la zona picada per res del món, perquè el que farem és que de les cèl·lules que ens han picat n'hi ha moltes que encara romanen a la pell i poden acabar picant. I l'efecte de la picada és en relació a la quantitat de verí. Com més verifiquem el cos, més greu serà la picada. La forma de reduir-ho és intentar aguantar un mínim, no? I després automàticament deixar que ficar-hi, pues, sobretot amb quasi totes les espècies aquí a la costa clara, sobretot en quasi pràcticament totes, l'ombello és un xoc de fred. I un xoc de fred es fa amb una bossa de plàstic plena de glaçons, o aquests packs que pot tenir a les neveres durant 5 a 10 minuts, i això pràcticament reduirà amb el 90% els efectes de la picada. No? Això d'entrada. I després pensem que això és una ferida oberta i s'ha de tractar amb algun antisèptic local, iodo o aigua oxigenada, perquè moltes de les, diguem, les ingressos en l'hospital després és per infeccions de pell causades per les ferides.
Clar.
Hem de tenir en compte això, no? I llavors, el remei més habitual que s'aconsella, i això sí que us ha d'aconsellar un farmacèutic o un metge, però està en totes les guies, no hi ha cap problema, és emportar-nos a la platja aquestes cremes que venen a la farmàcia que tenen cortisona i antisèptics. Jo no puc donar
Sí, sí,
l'entenc. No puto noms, no?
L'entenc, l'entenc.
Sí, que la farmacèutica us ho dirà, i és perquè aquestes cremes són molt, molt bones perquè la cortisona baixi la inflamació i els antisèptics eviten la infecció.
Miri que són boniques les meduses, eh? Tot i que piquen, perquè òbviament estem entrant en el seu hàbitat i elles es defensen.
Sí, sí, no, sí, o sigui... no t'agrada mai una persona.
No,
mai.
No.
És una presa que no li interessa, però no se la pot menjar. El que fa és defensar-se i quasi la major part de vegades que piquem amb una medusa és perquè inevitablement la trobem al mar, no? I cada vegada més freqüent que la trobem al mar.
I abans d'acabar, li vull preguntar, professor, per què els asiàtics mengen meduses i nosaltres no? No hem vist mercat aquí o què?
Sí, aquí es mengen les d'allí. Es mengen les d'allí perquè tot aquí la normativa europea diu que tu pots menjar qualsevol animal que hagi passat unes proves toxicològiques prèvies. No? I fins que no s'hagi pogut necessitar aquestes proves i s'ha de veure com s'ha de tractar l'organisme per poder ser menjat, no es pot fer. Però si es passen, jo he menjat el ferrat, us ho puc assegurar així,
sí?
D'alguna manera, i que voleu que us digui.
A què sap? A sèpia?
Sap com sap quan aneu un xinès i veu que per acompanyar els plats fiquen trossos d'algues?
Sí.
Doncs una mica sap com això.
Ah.
Però penseu que una cosa que és molt interessant és que les meduses són reprodueixen un dels col·làgens més interessants que hi ha al mercat.
Això sí que és veritat.
Ah, i l'aprofitament d'aquest col·làgen seria un gran té i segur que algun dia s'acabarà fent. I els xinesos i els japonesos ho saben de fa molt temps, és un component molt habitual i sobretot utilitzen les meduses, que allà en tenen moltes més que nosaltres i molt grans, s'utilitzen per donar de menjar els peixos a aquacultura, o sigui que també és una bona solució. De totes maneres, no m'agradaria deixar aquesta entrevista sense recordar, sobretot, un detallet que és molt important,
sí.
I és que si ens ha picat una medusa aquest estiu, hem de procurar, que és molt important, que no ens torni a picar. Perquè per poca quantitat de verí que s'ha ingressat al cos, això ha creat uns anticossos i una segona picada l'efecte és multiplicatiu, és el xoc anafilàctic que diuen. Hem de prendre més precaucions si ens han picat una vegada, sobretot amb nens petits, menys de 10 anys, o jo que sé, més o menys, més edat, i sobretot amb gent gran que tingui problemes cardiovasculars o respiratoris. No? Llavors, més que res, perquè és un cardiotòxic.
Doncs hem agafat tots els seus consells, tota la seva sapiesa, i jo sé que cada cop que vull parlar de coses del mar i en qüestió aquesta imatge que hem vist de les meduses que han arribat allà al Mar Menor, he dit, haig de trucar i haig de parlar amb la persona que més en sap, que és el professor Josep Maria Gili. Professor, gràcies per haver atès la nostra trucada i espero i desitjo que passi un bon estiu. Ja sé que tothom el truca per lo mateix, però és el que té saber tant del tema. Escolti'm, és el que té. Professor...
Gràcies a vosaltres, gràcies. I molt bon estiu i sobretot quan anem a mar, una mica de precaució no passa res.
Efectivament. Gràcies, professor. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
La 1:27, estàs escoltant Migdia Cope Catalunya i Andorra i ara viene un buen consejo, lo de aquello de los amigos de Record Motor, ¿te suena? ¿Con K? Bueno, pues atención, porque si eres de los que quieres vender tu coche, escucha esto. En Record Motor es el mejor sitio para vender tu vehículo. ¿Por qué te preguntarás? Bueno, porque van al grano, porque se encargan de todo el papeleo y porque te lo pagan en menos de 23 minutos y medio. Sí, sí, en 23 minutos y medio te pagan tu vehículo. Entra ahora en recordmotor.com y rellena el formulario con los datos del coche. Luego se pondrán en contacto contigo para finalizar el proceso. Además, si dices que vienes de la COPE, te van a tasar el coche con 200 euros de más. Di que vienes de COPE y tienes esos 200 euros de más a la hora de vender tu vehículo. Visita recordmotor.com, rellena el formulario y deja que los chicos de Record hagan el resto.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat. Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Y ahora que has terminado en la universidad, ahora vete con la música a tu radio favorita.
Rock FM.
Ven al máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio musical en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como El Pirata, Alex Clavero, Sayago, Mariscal Romero.
Está todo listo para que le echemos emoción y tensión a este programa de radio.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
COPE Cataluña y Andorra.
Deia aquell, vinga, que és tard i vol ploure, tant de bo plogués, no? Yolanda Canales, què tal, companya d'informatius? Bona tarda.
Bona tarda, tant de bo. Sembla que ho farà demà, però precisament per la falta de pluja, doncs és que augmenten les restriccions per sequera a algunes zones de Catalunya. En concret, l'Agència Catalana de l'Aigua ha declarat l'escenari d'emergència a l'aqüífer del Fluvià Muga i a l'embassament de Riu de Canyes, de manera que limita el consum d'aigua a un màxim de 200 litres per habitant al dia. Amb tot, des de la que diuen que aquestes zones de l'Empordà, el consum d'aigua està molt per sobre d'aquesta dotació, o sigui que s'han de posar les piles. La declaració d'emergència afectarà uns 22 municipis de l'Alt Empordà i a dos municipis del Baix Camp. En principi, la declaració entrarà en vigor la propera setmana. També parlarem de l'atur. Catalunya tanca el juliol amb un repunt de l'atur i d'aquesta forma s'ha trencat la dinàmica a la baixa dels darrers 5 mesos. El juliol va haver 1.600 persones més apuntades a les llistes del Servei d'Ocupació. Un augment que s'ha notat en tots els sectors d'activitat, especialment els serveis, i excepte l'agricultura, que és l'únic on ha baixat aquestes dades de l'atur. Des del govern treuen importància a les dades, creuen que aquest repunt de l'atur ho atribueixen a l'educació, mentre que des de la patronal alerten que no són ni molt menys bones. Puja l'atur, tot i la importància que ha de tenir el sector turístic. I un apunt, pendents també de la situació de l'exfutbolista del Barça, Dani Alves. Sí. Avui compareixia davant la magistrada del jutjat d'instrucció 15 de Barcelona per comunicar-li el seu processament per violació a una noia als lavabos d'un reservat de la discoteca Sutton. La jutgessa ha conclòs que hi ha indicis racionals de criminalitat contra ell. Alves tenia l'opció de declarar avui, s'ha acollit el seu dret a no fer-ho. En tot cas, la defensa ha optat finalment per no recórrer a l'auto de processament per agilitzar en definitiva la situació processal del futbolista.
Bueno, doncs aprofitant aquesta notícia de Dani Alves, et dono les gràcies, Yolanda. Quina hora comença l'informatiu de la COPE?
A les 2:20.
Doncs allà estarem. Fixa't, m'estic quedant En vegada, això és cosa dels aires acondicionats. Gràcies, Yolanda, després t'escoltem. I Víctor Navarro, estàvem parlant d'Alves, el món del futbol. Es comenta alguna cosa? S'ha dit alguna cosa? I,
No, és un tema que ja es va tractar quan Alves va ingressar a la presó, sobretot per part de Xavi Hernández en roda de premsa, perquè van coincidir en el millor Barça de la història.
Exacte.
I que, evidentment, volien esperar que la justícia digués i dictaminés tot per poder parlar d'aquest tema, però evidentment a ningú li va agradar i de fet van condemnar aquesta acció
òbviament
que va fer Dani Alves. El Barça, el que estan ara mateix és volant, estan venint cap a Barcelona, des de Las Vegas han sortit, arribaran a 8:45 de la nit. El Barça ha jugat aquesta matinada l'últim amistós de la gira d'Estats Units, han guanyat 1-0 contra el Milan amb un golaç d'Ansu Fati, que va ser l'MVP. No va jugar Gavi, que segueix amb molèsties de l'esquena, tampoc que sí amb molèsties, però sabent que ha de marxar, ni Ousmane Dembélé, aquest és el nom propi, sens dubte. Ara mateix vol a Barcelona amb els seus encara companys, però marxarà a París quan aterri. Xavi Hernández va parlar de la seva situació.
Bé, va, seré molt clar, ens ha demanat que vol marxar, ens ha sigut molt directe, que té una proposta del Paris Saint-Germain, que l'han trucat des d'allà, i a mi realment doncs, em sap greu, perquè crec que l'hem cuidat moltíssim aquí, perquè estigui feliç i estigui content i ens segueixi marcant la diferència, però bé, és una pena, sí, un pèl decepcionat, sí.
I també ha parlat el capità Sergi Roberto, decebut en Dembélé com l'entrenador.
Sí, yo estoy de acuerdo, un poco decepcionados, al final, ya te digo, cuando quieres a una persona y quieres que esté contigo, pues al final te sabe un poco mal pues que decida otra opción, pero al final es un trabajo, cada uno pues decide lo que es mejor para él, para su carrera, para su familia, o las razones tendrá, los motivos tendrá, pero bueno, al final aquí se lo hemos dado todo y él sabe que era un jugador muy importante para nosotros. Sí, pero bueno, tampoco es un jugador que hable mucho.
Deien, de fet, que no havia dit res en el vestidor, només a Xavi Hernández, i va reconèixer trucades de Luis Enrique de Nasser Al-Khelaifi. A l'Espanyol, el tema Braithwaite, han d'arribar ofertes que superin els 2 milions d'euros. El Girona mira de lluny aquesta possible operació, i per cert, els de Mitchell jugaran avui a 6:45 en un amistós contra el Nàpols. Nosaltres us ampliem tot això i més a partir de les 3:25 d'Esports Cope amb l'Edu Badia.
Molt bé, Víctor Navarro, gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies, Montse.
Que vagi bé. I d'aquí a res, aquí a Migdia Cope Catalunya i Andorra, us parlarem del gremi de floristes que estan denunciant la proliferació de botigues canàbiques amb llicència de floristes.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Sabías que más del 90% de los clientes que pueden llegar a una empresa comienza consultando información por Internet? Para captar su atención frente a otros competidores es fundamental que negocios y empresas consigan una presencia digital adecuada y constante.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencia. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30. De la noche.
En la linterna de COPE.
Pues llevo tiempo pensándolo y me voy a apuntar a baile.
¡Qué bueno! Aunque te pilla un poco lejos, ¿no?
¿Qué va? Sí, son dos paradas.
En Renfe te acercamos a todo lo que te propongas. Sigue disfrutando de abonos de cercanías y media distancia gratis y los de alta velocidad de media distancia al 50%. Compra ya y viaja hasta el 31 de diciembre. Infórmate en renfe.com.
Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Sweet dreams are
made of. El Gremi de Floristes de Catalunya denuncia la proliferació d'establiments de productes canàbics que obren amb una llicència de floristeria, però que no es dediquen a la venda de flors i plantes. Segons expliquen des del Gremi, actualment a Barcelona hi ha entre 200 i 250 establiments d'aquestes característiques i la major part d'ells es troben als districtes de Ciutat Vella i de l'Eixample. En parlem de tot plegat amb el Joan Guillem, que és el president del Gremi de Floristes. Joan, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
T'agafo, com et deia abans, d'estar al directe amb les manos en la massa, perquè estàs ara mateix fent el que a tu t'agrada, no? Decorant amb plantes i flors una ètica a la ciutat, no?
Sí, efectivament, estem posant unes jardineres de fusta i estem posant unes plantes tropicals amb poc consum d'aigua, que és el que ara és el que toca fer, no? I també un sistema de reg gota a gota perquè tot funcioni bé i estigui acurat. Aquí
la importància
de la floristeria.
Ben fet. La importància del verd a les nostres vides, dels arbres, a les ciutats, oi que sí? Que importants són.
Sí. Importantíssim, i a més la ciutat de Barcelona té dèficit de verd. Nosaltres calculem que falta un 30% més de verd com a mínim per arribar a assolir la xifra necessària per tota la població i per tots els que som, no? Això vol dir que s'ha de fer un esforç en plantar arbres als carrers, s'ha de fer un esforç en que tots els balcons, encara que sembli que són petits, hi ha espai per posar unes plantes i que al final la suma de tots és el que ens ajudarà a plegar-se a tothom, no? Per tant, jo crec que és una feina de tots, no? I sempre teniu les floristeries que us podem ajudar a fer-ho fàcil i que sigui còmode.
Efectivament. Bueno, anem ara al tema que jo comentava abans. Què està passant amb la proliferació d'aquests establiments de productes canàbics que cobren amb una llicència de floristeria? I m'imagino que per tenir una llicència de floristeria hauràs de tenir les condicions per donar aquest tipus de llicència, no? Què passa?
Bueno, aquí és on hi ha una discussió i de fet, en aquest moment, l'Ajuntament ja està analitzant la situació. Anem a veure, nosaltres ens belloguem per epígrafs fiscals i aquests epígrafs fiscals està clar que no tenen res a veure amb l'Ajuntament, no? Són epígrafs fiscals d'Hisenda que delimita el que pot ser o no a cada un d'aquests epígrafs. Llavors nosaltres podem vendre flor, plantes i llavors. Agafant-se aquest i llavors, doncs, aquestes botigues, per fer-ho fàcil, han obert amb el epígraf de floristeria. Perquè les floristeries no estan limitats a cap pla d'usos ni res, perquè són botigues que a tot arreu ens podem posar perquè no representen cap problema. A veure, quan dic cap problema, em refereixo a que a vegades la concentració del mateix tipus d'establiment en una àrea determinada pot provocar problemes. En el nostre cas, no és així. Llavors, aquí creiem que s'ha produït una situació d'abús en el sentit de dir aquesta interpretació literal que m'agafo, l'utilitzo i llavors dic que acabo d'obrir una floristeria. Doncs nosaltres amb això no estem d'acord perquè, a veure, més o menys tothom té clara el que és la imatge d'una floristeria,
evidentment,
de flors i plantes, i no única i exclusivament d'aquests productes. La xifra d'Eixample i Ciutat Vella va començar el tema per Ciutat Vella, és algo inferior a el que heu dit vosaltres, però és una xifra molt important perquè representaria en aquest moment, no sé, com un 25-30% d'aquells establiments que estan amb epígraf de floristeria, en aquest cas es corresponen a botigues de venda de productes canàbics, no? Clar, això entenem que s'està utilitzant les normes abusant i hem posat en coneixement de l'Ajuntament i ha dit que miraria aquest tema legalment a veure com es pot estudiar.
Clar, perquè s'hauria de crear una llicència específica que posi ordre a aquesta situació, no?
Bueno, hi havia una llicència que recollia el consum intern i estava sotmesa a uns condicionants que la feien quasi, diguem, molt difícil. Llavors, aquí han trobat una escletxa només amb la venda i fer-ho molt fàcil a través d'un epígraf com el de floristeria, que simplement requereix una declaració d'obertura i que el local complementi els requisits mínims per estar obert al públic, no? Tant d'alçada com de mides, etcètera, etcètera. Vull dir, han fet una activitat que crec que no és tan fàcil, l'han convertit en fàcil i per això aquesta proliferació. I per tant, denunciem que, bueno, que si hem d'obrir, que obrin. Nosaltres no entrem en contra de que estiguin o no estiguin, però que estiguin d'un altre tipus de control i, evidentment, que no se les consideri en cap moment com botigues de flors i plantes com nosaltres, no?
Ja, perquè de manera d'estètica, externament, no hi ha cap d'aquestes botigues canàbiques que tinguin, que posi floristeria, no?
No. A més a més posa directament cannabis o productes canàbics, etcètera. Vull dir, no posa floristeria, però obren legalment amb un epígraf, que és una llicència d'activitat, que és la de floristeria. Miri, passa igual quan una botiga de bazar o multipreu vol posar gènere a fora, agafa una llicència, a més, de floristeria, que ja pot vendre de tot, però així pot ocupar la via pública, també. Pues això també entenem que és un altre frau d'utilització de les llicències. Mm. Si la teva llicència et permet vendre tot, per què vols agafar una altra? Doncs per una situació d'abusar d'això, no? I és una miqueta, ja ja està passant diverses vegades en el nostre sector i ara, pues, amb aquest últim tema ja han dit, jo crec que ja n'hi ha prou, no? Perquè si no, al final, obrirà una llicència de floristeria i a saber què vendrà, no?
Perquè a la inversa, què passaria ara, si ho féssiu vosaltres a la inversa, vinguéssiu aquests productes també?
Home, nosaltres entenem que no és el que hem de vendre nosaltres. De fet, també existeixen una sèrie de cactus i altres que també tenen aquest aspecte i normalment, o sigui, nosaltres no venem aquest tipus de ara ja diria planta, no? No ens dediquem a vendre això. Nosaltres ens dediquem a la decoració, a la planta i flor ornamental, a l'exterior, a jardineria, a tot això ens dediquem. Si ens hem dedicat a l'altre, jo crec que és un altre món. I en una ciutat com Barcelona, que les cotes de delinqüència i consum de drogues estan augmentant, no sé si seria la línia més adequada, no? Anar per aquí i començar tots a vendre productes d'aquest tipus, no? Crec que està molt clar el que és una floristeria, crec que està molt clar aquest tipus d'establiments, crec que està molt clar que aquest tipus d'establiments no són floristeria i que, per tant, han de funcionar amb un altre tigres i, possiblement, els hi posessin altres controls que no permetria aquesta obertura, ni tan ràpida ni d'aquesta quantitat com s'està produint ara. Uh-huh. Però, bueno, això ha de decidir l'Ajuntament, clar.
Doncs sabíem què és el que passa. Bueno, Joan, abans d'acabar, ja saps que jo sempre pregunto molt, per això em dedico al que sí. Et dedico, i et t'haig de preguntar, recomanem quines plantes són ara d'aquesta temporada o quina flor per poder adquirir-les? Perquè hi ha gent que diu, és que mai dono amb la planta correcta de la temporada, se'm moren totes. Digue'm, bueno, quines són les plantes, diguem-ne, d'aquesta temporada?
A veure, aquí hi ha una cosa important. Vull dir, si estem parlant de planta d'exterior, jo ara et recomanaria tot el tipus de planta en aquest moment més mediterrània, més crassa. Crassa són aquelles plantes que necessiten menys aigua i aquestes plantes que són bastant sofertes i que, per tant, a l'exterior poden estar sense cap problema. En quant a l'interior, si esteu a casa i no heu marxat de vacances o ja heu posat un rec especial a les plantes d'interior, les plantes d'interior ja sabeu que a les floristeries trobareu multitud d'opcions sí. I l'única és qüestió de parlar i dir on vols la planta, on l'has de posar i llavors atesorar-te pel turista i d'aquesta manera quan compris una planta que tingui moltes més possibilitats de viure, fer-te gran i acompanyar-te.
No? Digue'm quin ram de flors puc comprar, ara quina és la flor més d'allò per comprar.
Bueno, a veure, flor, realment, tens totes les flors que vulguis ara. Vull dir, la majoria de cases hi ha una miqueta d'aire condicionat ara i la veritat és que pots comprar la flor igual que en tot el moment. En cas que no tinguis aquest aire condicionat, nosaltres recomanem ara tots els tipus de megavia flors tipus limonium, estatis, isòfila, que són plantes que aguanten bastant bé i fins i tot si s'assequen una miqueta encara queden bé i tens també una durada una miqueta més llarga i també fa maco a casa. No? Opcions. Si parles amb un florista sempre et donarà una opció,
i tant que
sempre
sí.
I quan sàpiga el que vols i ja està.
Per no això, les flors i s'han de comprar a les floristeries. Ja m'enteneu, eh? Tu ja m'has entès el missatge que acabo d'enviar. Escolta'm, com sempre és un plaer poder parlar amb tu, que ets el president del Gremi de Floristes. Espero i desitjo que acabis de guarnir ben bé aquesta terrassa que estàs fent ara mateix a Barcelona i que tan amablement has volgut parar un moment per atendre la nostra trucada. Joan Guillem, gràcies i bon estiu, si no en tornem a parlar.
Gràcies a vosaltres i bon estiu. Una abraçada.
Adéu-siau, gràcies.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quiero perder 6 kilos y ponerme bikinis como los de hace 10 años, que estaba bien delgada y bien guapa. Quiero presumir este verano. ¿Cómo puedo hacerlo?
Luce el bikini o bañador que quieras porque te aseguro que este verano con el plan 1-2-3 vas a bajar de 4 a 7 kilos y en tan solo 3 semanas.
No son batidos, apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminas retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
Segunda semana, sobres de naranja.
Pierdes la barriga y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53. Es económico. Y para marcar un vientre perfecto de tableta, el electromusculador gratis con tu plan 1-2-3.
Pero eso no es todo. También el gel adelgazante con rolones para la grasa localizada. Solo tienes que llamar al 6,50, 51, 52, 53 y mañana lo tienes en tu casa. Envío gratis por mensajería, así que disfruta ya del plan 1-2-3 llamando al 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. My diamonds live with you. You're never gonna hear my heartbreak.
Avui us parlem de mascotes i temperatures desbocades i volem conèixer consells per prevenir cops de calor en gats i gossos. I per això em poso en contacte amb el veterinari Ricard Adán. Ricard, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Si entenem que els gossos i els gats no suen, em pots explicar com s'ho fan les mascotes per rebaixar la temperatura corporal?
Sí, mira, la manera que tenen és el panteig, en castellà el jadeo, que això significa que amb la respiració accelerada fan un intercanvi, fan vaporitzar aigua i així aconsegueixen controlar la temperatura. Però això fa que el seu cos no estigui mullat. Però al mateix temps, com que estan coberts de pèl, aquest pèl fa una mica de càmera d'aire, baixant una mica la temperatura relativa entre l'aire i el cos. O sigui que tenen una doble regulació en aquest sentit.
Uh-huh. Escolta'm, els animals, hi han mascotes més delicades que d'altres? Hi han animals que passen pitjor amb aquestes temperatures tan altes?
Sí, tots aquests animals que no suen, que estan parlant de les nostres mascotes, realment en temperatures altes ho passen pitjor que nosaltres. Perquè nosaltres, el tema de suar i els altres animals que suen, com el cavall o altres, regulem millor la temperatura i som capaços de tolerar una mica més la temperatura. I ells no. Per tant, com que depèn del panteig, i el panteig és una acceleració de la respiració, doncs tenen un límit. I realment, amb unes certes temperatures, ells ja comencen a tindre un cop de calor i nosaltres podem aguantar una mica més.
Uh-huh.
Com, per exemple, dintre del cotxe.
Dintre
del cotxe és el típic ambient que un gos o un gat realment poden arribar a morir per un cop de calor.
Uh-huh.
En unes circumstàncies que nosaltres podríem aguantar més, però fixeu-vos amb els nens que regulen una mica menys la temperatura, també pateixen molts cops de calor al cotxe.
És que jo havia llegit, Ricard, que els animals que tenen el bon rumet xato, com els bulldogs o els gats perses, són races més propenses a tenir cops de calor.
Sí, perquè tenen més dificultat per respirar. D'acord, que he comentat que el panteig té a veure amb la respiració. Quan no pots respirar bé perquè el tema l'aire no entra bé pel nas i només depèn de l'aire que entra per la boca, doncs això dificulta molt el panteig, l'intercanvi de temperatura, i realment són animals, el que són els bulldogs, tots els perses, com a gats, tots aquests que tenen, són braquicefàlics, que tenen el morro més curt, tenen el nas més tapat, poden patir un cop de calor molt, molt més ràpidament.
Uh-huh. Sí, abans parlàvem que el pèl serveix d'aïllant, tant pel fred com per la calor. Per tant,
sí,
és contraproduent rapar els animals a l'estiu, no? Perquè imagino que deuen perdre la protecció envers el sol.
Correcte, és absolutament contraproduent, perquè estem fent que tingui una irradiació directament sobre la pell, podem provocar cremades, com ens passa a nosaltres, i es perden aquesta petita protecció de la càmera d'aire que hi ha entre el pèl i el cos. No solucionem el problema rapant-los. Arreglant el cabell, traient el pèl mort, molt bé, això sí, però deixant-los pelats no millorem, sinó que empitjorem la seva capacitat de resistència a la calor.
Mm-hmm. Durant els dies de màxima calor, Ricard, és normal que els animals mengin menys?
Sí, passa com a nosaltres. Bueno, alguns, no per la gana, però... Però sí, mengen menys i beuen més, igual que nosaltres, perquè el menjar més genera més calor i realment els costa més. És normal que baixin la gana, però la set, sobretot en dina, aigua a disposició, perquè recordeu, el pantejar per la boca, la pèrdua d'aigua és més important. Per tant, han de beure tantes vegades com puguin.
Les elevades temperatures potencien també l'acció de les puces, paparres i mosquits, que a més de ser molt desagradables, estressen els animals i els transmeten malalties?
Sí, no és que augmenta, o sigui, quan augmenten les temperatures, arriba la primavera i l'estiu, és quan proliferen els cicles, el que són tant les puces com les paparres, sobretot les paparres, que són més estacionals. Que hi hagi més calor no propicia que n'hi hagi més. Però ni millor ni empitjora la situació. Però a l'haver-hi aquestes altes temperatures, l'únic que hem pogut trobar és que apareixen nous paràsits que venen de zones tropicals.
Mm.
Aquesta és la gran preocupació que tenim ara amb la relació amb les malalties de transmissió entre animals i persones i altres malalties que poden agafar els nostres animals que fins ara no agafaven
mm-hmm.
i que venen d'origen tropical.
Si estem veient que el nostre animal de companyia, bueno, el gat, el gos, com identifiquem que estan patint un cop de calor i què cal fer en aquell moment?
Si veiem que panteja, o sigui, jadea, insisteixo, perquè el nom és una mica estrany,
sí,
perquè així, en excés, i que no pot parar de pantejar,
i que fins i tot està tombat, i ja el màxim seria una pèrdua de consciència. Però si veiem que la seva temperatura corporal, quan toquem, tenint en compte que sempre és més alta que el nostre, i no deixa de pantejar, ja immediatament hem de posar-lo a l'ombra, fins i tot podem començar a mullar-lo una miqueta, i perquè pugui refrescar-se. No esperem més enllà. Veiem que nosaltres coneixem la nostra pròpia mascota i podem identificar quan està pantejant normal, perquè té una mica de calor, però quan hi ha un panteig en excés sí que ho notem. Quan veiem un panteig en excés, abans de sospitar que pot haver un cop de calor, hi ha l'ombra, aigua i refrescar-lo una miqueta. Les potetes, que no tenen pèl, allà els ajudarà a baixar la temperatura corporal i, si no, tot el cos.
Els gossos s'han de treure a passeig durant les hores més fresques del dia, no? Passa com els humans.
Sí, sí, hem de seguir els mateixos consells que ens diuen els de Protecció Civil. Hem de sortir, ens hem de llevar una mica d'hora i hem d'anar a dormir tard, però que ja ens agrada l'estiu fer això.
I tant.
O llevar l'hora poder no, però ja ens agrada. I sortir quan hi hagi poques hores de sol. Poca intensitat de sol.
Correcte. Sí. I si anem de viatge i els gossos es banyen en rius o al mar, cal rentar-los amb aigua corrent de casa per evitar dermatitis que poden provocar la sal o els microorganismes de les aigües, per exemple, estancades?
Sí, però el problema no només és la dermatitis, sinó que els gossos i els gats es llepen. Per tant, aquestes aigües estancades que estan a sobre la seva pell no només poden provocar una dermatitis, no és tan usual que la provoquin, sinó una intoxicació i un gastritis important, perquè es llepen i llavors aquesta aigua amb altres microorganismes doncs, acaben provocant parasitosis i infeccions. I en quant a l'aigua salada, doncs és més molesta que problemàtica. Però l'aigua de riu sí que una aigua que no sapiguem que sigui prou salubre pot causar problemes. Per tant, millor sempre netejar-los després i evitarem aquests problemes.
Escolta'm, parlem de les cremes solars especials per animals. N'hi ha?
Sí, n'hi ha. Però, aviam, no podem embadurnar l'animal ple de pèl de crema solar. Les cremes solars estan pensades per les zones sense pèl, sobretot per la zona de la trufa, al voltant de la trufa, i la trufa mateix que pot crear petites cremades importants. I en altres petites zones o que tinguin sense pèl, però no és per embadurnar el pobre animal.
Molt bé, i no mai posar-li crema de la nostra, que cadascú té un tipus de pell diferent,
sí.
Que hi ha gent que fa de tot.
Sí, és cert que hi ha algunes cremes que podem utilitzar tots dos, cremes bàsiques, cremes cicatritzant, cremes amb aloe vera, cremes amb rosa de mosqueta, però el pH i el tipus de pell és diferent, per tant, l'absorció i la utilitat de la crema és diferent, per tant, no intentem fer barreges que igual no l'encertem.
Perfecte. I per acabar, dèiem abans, els abeuradors ple d'aigua, presència sí. De la dieta humida, i, escolta'm, fer gelats a les mascotes, no? Per exemple, congelar granets de pinso o llaminadures dins dels glaçons, està bé, no?
Sí, això està bé. A vegades ho hem dit, poder posar un glaçó que vagi llepant dintre de l'aigua, no deixar el glaçó sol perquè se'ls pot enganxar la llengua, com el dibuix animat aquell,
i els
pot molestar, però sí, o aigua freda o un glaçonet per anar llepant. L'avantatge del glaçonet és que no està tota l'aigua molt freda, que això també pot causar-hi problemes com nosaltres. Si bevem un got d'aigua freda, molt freda de cop, podem tindre problemes. Doncs ells ens pot passar igual, passa que no beuen tant de cop com nosaltres. Per tant, un glaçonet o, com dius, alguna coseta freda per rebaixar la temperatura sí que és molt correcte.
Jo a un dels gossos de la meva germana li encanta la síndria i el meló congelat,
Això està perfecte.
Doncs, i més natural, no hi ha res. Escolta'm, com sempre, Ricard Adam, gràcies, veterinari, gràcies pels teus consells, i recordar que les mascotes també pateixen aquestes temperatures desbocades. I avui el Ricard Adam, veterinari, ens ha donat bons consells. Ricard, gràcies, un petó.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Bueno, i abans d'acabar i després dels bons consells que ens ha donat el veterinari, perquè, òbviament, recordem, els animals també pateixen aquesta calor extrema, arriba el moment de hablar de comida. Oye, ara mismo me comía yo un buen chuletón. Mira, y Marc, nuestro técnico de sonido, una entraña. ¿Te parece bien, Marc? ¿Sí? Vale, pues mira, lo tenemos tan cerca que solo cruzando la cadena COPE, la calle de COPE, enfrente justo tenemos uno de los mejores restaurantes, si no el mejor restaurante de carne argentina. Se llama La Cabrera y está en la calle Diputado.